camins.
A veure, que li faré a la Paula Moreno. Paula Moreno està de vacances, val? Tenim el David Morral, que és un vell rocker, controla perfectament, dona gust. Però ara estàvem parlant abans de començar que aquesta xafogó, aquesta calor, jo crec que s'hauria de democratitzar les cases amb piscina. I clar, sembla ser que hi ha un membre de l'equip, de la banda de camins, que aquesta conjuntura la té. Per tant, vaig a fer-li una nota de veu a Paula Moreno, que està de vacances, per dir-li que ara, quan acabem, bueno, que vagi fent el sopar i anirem cap allà. Un segon, que ara poso. Paula, escolta, estem en directe, això és l'entradeta del programa, i estàvem parlant que ara, després, quan acabem, anem tots plegats a casa teva a fer un bany a la piscina. Pots preparar qualsevol cosa senzilla, jo que sé, un ternasco, una mica de pernil, unes pizzas, però casolanes, el que sigui... Què ha passat? Ah, mira, que ho està escoltant i ara m'envia una foto. Que maca, mira, que ens està escoltant. Ah, que està en el cotxe. No, doncs torna cap a casa, Paula.
Que ara venim.
Ara venim i ves preparant que estigui una temperatura apropiada, ver? Per les nostres sensibilitats. Bueno, això ja ho tenim, ja està enviada la nota, perfecte. I ara faré l'entradeta que tenia, escrita. Va, com si res. Avui no, va. Però és que, ai, no sé, sí, va, sí. Na 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 na. Ja m'agradaria veure a Indiana Jones amb aquestes calors. Bueno, que va estar al temple maleït, ahir també devia fer una mica de temperatura alta. Senyores i senyors, només queden 24 hores, una mica més, perquè hi ha sessions demà des de les 4 i així, per veure Indiana Jones i el Dial del Destí. Això és una gran notícia, perquè per fi ens treurem les ganes i perquè per fi, mica en mica, us deixaré de donar la turra amb Indiana Jones. Hey, hey, hey! Ai, Déu meu. Bona vesprada. Des de l'estudi 3 de Radio Estel, tenim l'estudi 1 inutilitzat només per als valents, les persones que estan immunitzades a la calor, com Ignasi Miranda, per exemple, que ha fet el sense distància des d'allà. Ah, espera. Hola. Bona vesprada.
Hola, què tal?
Paula?
Hola.
Paula Moreno, a l'aparato.
Sí.
Paula, escolta, no sé si has escoltat l'inici del programa.
Sí, l'he escoltat.
Perfecte.
Preparar unes torradetes.
Bueno.
Que ara venim.
No, el que us trucava per dir-vos que em pilleu fora de casa.
Vaja, torna.
Vaja. Però escolta, però és molt fàcil. Fes la volta, ves cap a casa. O si no, no tens una clau sota alguna clau amagada de la... en que no, si no estàs tu, però està a la piscina, ens val igual.
Bueno, pues encara no tinc la piscina.
Paula, tots són decepcions, Paula Moreno, en aquest inici de programa. Escolta, escolta, quina gràcia que hagis trucat. Què vas, de camí a algun concert, segur?
No, de
camí a casa
d'una amiga a sopar.
Ah, amigo.
Amb piscina.
Ara, ja està. Doncs direcció, sisplau, al grup de camins, de la banda de camins, direcció, i digue-li que la nit serà llarga a la teva amiga. D'acord?
Bueno, mentre porteu beguda...
Ah, ui, Paula, tranquil·litat. Portarem beguda, portarem Coca-Cola,
aigua,
i Fanta.
Aigua, perquè ens hem d'hidratar.
Horchata, alguna cosa així, aigua.
Clar,
per hidratar.
Clar, aigua, fa molta calor.
Exacte. Paula Moreno, quina gràcia que hagis entrat en directe per jugar, com sempre, amb camins, com sempre fas. Escolta, que vagi bé la nit, després ens veiem a la piscina.
Vinga, bon programa.
Gràcies, adéu. La clau de tot plegat en directe, per sorpresa, al Camins. En fi, que us estava donant la bona vesprada des de l'estudi 3, l'estudi d'emergència per quan s'espatlla l'aire condicionat. Estamos trabajando en ello, Candy Ortiz i tots els seus secuaces de l'aire condicionat estan intentant arreglar-lo, però ens hem traslladat a l'estudi 3. Esperem que soni tot molt bé des d'aquí, segur que sí, perquè si no, jo ja li deia a l'Ester, dic, demana una ambulància per quan acabi el programa, si l'he de fer des de l'estudi 1, perquè jo acabaré amb una lipotímia, saps, directament. Però no succeirà, aquí a l'estudi 3 estem prou bé. En fi, que és dimarts a tot això, dimarts 27 de juny del 2023, dia 1 pre-estrena Indiana Jones i dia 1 després d'una nova edició dels nostres dilluns amb vocació esportiva, ahir de manera excepcional, molt centrats en el futbol aeri, en la deu una mica sobtat de Saras o Sarunas o Saro o Sararunas o Osasuna de Pamplona com a entrenador del primer equip del Barça de bàsquet. Per això varem trucar al Ramon Palomar, redactor de Poliesportiu del diari Esport, que ens va ajudar a entendre què pot passar a partir d'ara i quin panorama s'obre per al Barça de bàsquet, el bàsquet blaugrana. Una perspectiva amb alguns dubtes, eh? No pinta massa bé ni això ni el programa des de l'Estudi 3. Dia 1 també d'un nou pas per a aquests micròfons de Pol Marçà, que ens va repassar les cosetes que passen al camins. I bé, ahir, jo no sé si és que és el final de temporada o què, però em va fotre una repassada allò clatellot, pim, pam, pum. Semblava un Mohamed Ali contra Poli Díaz, una cosa terrorífica, sobretot a la meva persona, pim-pam, però sempre és divertit que a un li humilin en directe, clar que sí. Si us ve de gust recuperar la secció de Pol Marçà o de qualsevol dels nostres continguts de Camins, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per la Maria José Mendoza, que Maria José agraeix molt aquesta calor, ja us ho dic. Maria José, recordeu, Twitter @CaminsEstel, Instagram CaminsEstel, tenim també una aplicació Radio Estel oficial amb les fotos del personal, una pàgina web radioestel.cat, YouTube i més Estel, i si sou romàntics, l'FM. Avui dimarts hem preparat tot per rebre la visita de Rosario Santamaría i la seva alegria, Economia en Valors, patrocinat per la Caixa, i després de les notícies que farem de seguida amb Júlia Julve i una ben tornada Carla Buigas, que s'apunta a la festa de la piscina, hem quedat amb Francesc Perandreu, president de l'Associació Catalana d'Addiccions Socials, per preguntar-nos i per preguntar-li com tenim el tema de les addiccions als mòbils. La cosa és que ja tenim a casa les criatures que han acabat l'escola i seran uns quants dies fins que tornin a tenir classes i corren un gran perill, no?, de deixar que s'idiotitzin, corren amb les pantalles. Tractarem d'esbrinar com ho hem de fer i quins perills corren i tenim i si poden tornar-se addictes a les pantalles. Per tant, actualitat, addiccions i mòbils, Economia versió Rosario. Des d'ara i fins les 9, benvinguts a la Macedònia de la ràdio, la falsa ràdio nocturna de la casa, a 24 hores d'Indiana Jones, a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
No sé si ha quedat clar, demà s'estrena Indiana Jones. Estem a 24 hores, dic, perquè aquesta és la notícia. Demà 28 de juny, Indiana Jones.
Ah, demà. No, sí.
No ho havia sentit. No, clar, ho he dit poc. Per això ho remarco ara mateix. Hey, hey, hey! Respecte al temps, tinc un WhatsApp d'en Jordi Miralles que diu: dimarts la calor anirà a menys. Bueno, jo no ho noto, però en fi. I els ruixats a més, tant de bo. Aquestes són les notícies, no són les més importants, tampoc són les millors, quedeu més o menys informats, i ara parlem de Black Mirror.
Camins.
Vinga, va, seguim endavant. Això és Camins, la ràdio nocturna de la casa, la falsa ràdio nocturna de la casa. A veure, en les darreres dècades, el desenvolupament de la telefonia intel·ligent i la seva popularitat a escala mundial han canviat, sens dubte, el panorama de la comunicació i la informació, remodelant interessos, valors, desitjos de molts usuaris. Els telèfons intel·ligents han esdevingut una part essencial de la vida diària de les persones en els àmbits socials, educatiu o laboral. A més, són la principal eina per accedir a internet, per sobre de tauletes i ordinadors. Sens dubte, els telèfons mòbils han arribat per quedar-se. Els telèfons intel·ligents tenim tot a l'abast de la mà, ho tenim tot completament apamat, i això està canviant el panorama de la manera de relacionar-nos. No és estrany el que està passat, tenint en compte la nostra manera de socialitzar i la nostra manera de ser. Els telèfons intel·ligents o els smartphones poden oferir nombroses gratificacions. Això a la persona sempre l'enganxa molt. Gratificacions relacionades amb la comunicació, l'entreteniment, la cerca d'informació, l'administració dels temps, les estratègies d'afrontament o el manteniment de la identitat social, entre d'altres. No obstant això, algunes persones s'aferren tant als dispositius que experimenten una ansietat per la separació quan no el tenen a la mà. Això també ho hem conegut. I això ens porta a plantejar-nos si són addictes al telèfon mòbil, a tot el que el telèfon mòbil pot enganxar. O són, hi ha l'addicció al telèfon intel·ligent en l'àmbit científic, o hi ha un consens absolut per donar resposta a aquesta pregunta. És per això que ja podem saludar Francesc Perandreu, president de l'Associació Catalana d'Addiccions Socials, perquè ens doni una mica la seva opinió al respecte del que està passant amb els telèfons mòbils, els telèfons intel·ligents i totes aquestes reflexions, també de cara a l'estiu, quan els nens, la canalla, els adolescents tenen tant de temps i l'han d'invertir en alguna cosa i moltes vegades acaben invertint-lo en les pantalles. Ja el podem saludar. Francesc Perandreu, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres un cop més aquí al Camins per parlar una mica sobre aquest punt, no?, de les addiccions al telèfon mòbil, al telèfon intel·ligent. Clar, ara ens estem adonant, hi ha molts experts que diuen que sí, que existeix una addicció clara i que pot succeir una addicció als telèfons intel·ligents. N'hi ha d'altres que parlen de variants, no? Segons la teva opinió...
Ja es defineix l'addicció al mòbil com a nomofòbia. Però jo sóc més partidari de l'addicció a el que tu pots fer en el mòbil, no? O sigui, hi ha addictes al sexe, que utilitzen el mòbil, addictes a la compra, que utilitzen el mòbil,
clar.
Addictes a les xarxes socials, que utilitzen el mòbil. O sigui, no és tant el parlar,
sí,
sinó el que tu fas a través del teu mòbil, no?
Però
sí... crec més pues, en una sèrie d'addiccions, però sí que és cert que hi ha molta gent, per exemple, que s'addicta a les xarxes socials, als selfies, a la necessitat de mostrar públicament tota la vida, tota la seva vida privada,
sí,
però no té res a veure amb el telèfon és el mitjà que s'utilitza per arribar a completar aquesta conducta addictiva.
Perquè en la teva condició d'expert, com a president de l'Associació Catalana d'Addiccions Socials, quins són els signes i símptomes quan una persona és addicta a alguna cosa?
Bueno, en principi, evidentment, el primer que ens trobem és que la persona menteix en el temps que dedica en aquesta activitat. En segon, hi ha uns canvis d'humor, la persona es torna més tancada, més taciturna, més mal gènit, perd l'interès per altres activitats, tot pràcticament el seu temps lliure ho dedica exclusivament a l'activitat que sigui i menteix, evidentment. Aquestes serien...
La mentida, eh?
Les característiques bàsiques.
Sí, la darrera que has esmentat, Francesc, és la mentida.
Sí, la mentida sobre el temps. És a dir, quan tu una persona dius és que estàs molt temps enganxat jugant, o estàs molt temps enganxat mirant pornografia, o estàs... No, aquí jo no. No, o sigui, la persona minimitza el que està fent, minimitza la seva acció.
Escolta, i clar, aquesta addicció a la pantalla, al que es pot fer a través del mòbil, evidentment modifica, no?, emocionalment a la persona, a l'adolescent, sí, o tal. Quins signes, de cara a la relació, per entendre'ns, del tu a tu, del cara a cara, amb la seva família, amb els seus amics, imagino que són relacions que també es veuen molt afectades, no?, per aquesta addicció.
Sí, clar, la persona es tanca en si mateixa. Deixa de tindre molt les relacions socials, deixa de fer activitats que abans li agradava, deixa de comunicar-se amb la gent per tancar-se en el seu propi món. Si una persona que s'addicta es tanca en el seu món, sigui l'addicció que sigui, m'és igual. Totes, en el fons, funcionen d'una manera molt similar, no? Però hi ha un canvi molt, molt substancial entre una persona que usa o abusa, que és la diferència entre una conducta o una addicció, la diferència és substancial, i jo la basaria en el silenci i la soledat.
Silenci i soledat, dos paraules que poden ser claus per esbrinar si una persona, evidentment, té un problema gros amb el que fa amb el telèfon mòbil. Clar, jo no sé, ara et demanaré una mica, perquè ara ve l'estiu, no?, i evidentment, clar, s'ha de tenir una mica d'estratègia, perquè és molt fàcil, és molt llaminer, per a les famílies que tal vegada no tenen altra possibilitat que donar-li, no?, un telèfon mòbil o una tauleta al teu fill i confiar.
Sí, estic d'acord. El que passa és que una tauleta
sí.
no és un xumet.
Uh-huh.
O sigui, la meva generació, jo en tinc ara 65,
sí.
hem sobreviscut miraculosament en un univers sense tauletes ni mòbils. Però hem sobreviscut als estius.
Sí, sí, eh? Sembla increïble.
Jugàvem i utilitzàvem la imaginació, cosa que avui en dia, evidentment, no es potència. Sí, el nen avui en dia no utilitza la imaginació. Avui en dia el nen necessita visualitzar i no utilitzar la imaginació. Llavors, pels pares és molt més fàcil. Tinc el nen tancat a casa, estic segur, no li passarà res, està sobreprotegit i té una pantalla doncs, que jugui o que miri dibuixos o... Llavors no podem donar la responsabilitat de l'educació dels nostres fills o dels nostres nets en una pantalla.
Mm-hmm. Escolta, Francesc, des de l'Associació Catalana d'Addiccions Socials, clar, imagino que és una associació molt oberta, teniu de tot, perquè tu ho has dit sí. abans, no? Qualsevol addicció més o menys segueix les mateixes pautes amb els matisos, no? De l'addicció,
sí, podríem... home, hi ha matisos, però de fet... En els grups de teràpia sí. tinc addictes a quasi tot en aquests moments, a la compra, al joc, als videojocs, al sexe... I clar que té matisos l'addicció, però en el fons el nucli és el mateix.
I concretament al telèfon mòbil, evidentment, a través del telèfon mòbil es poden arribar a totes aquestes addiccions que tu has dit, però a lo millor el estar connectat, el estar constantment a les xarxes socials, el estar connectat al WhatsApp localitzable, no? Aquesta fòbia a no estar, a no hi ser, no sé si heu notat un augment de...
Sobretot des de la pandèmia. Sobretot des de la pandèmia moltíssim. La necessitat de comunicació i durant la pandèmia, evidentment, com l'única forma de comunicació va ser a través de les pantalles, això s'ha quedat molt, no?
Uh-huh.
I hi ha conductes que ahir van donar una dada per TV3 que a mi em va esgarrifar moltíssim. Diuen que entre l'1 i el 3% de la població catalana és pedòfila. I, per tant...
Déu-n'hi-do.
Utilitza pornografia infantil.
Sí, sí, sí. Sí.
Pedòfils hi ha hagut tota la vida, evidentment. Però tenim que reconèixer que les noves tecnologies ho faciliten moltíssim.
Uh-huh.
Perquè... faciliten el bo i faciliten el dolent.
Uh-huh. Per tant, Francesc, des d'aquí, i evidentment tu com a expert, com a persona que has vist i que veus les conseqüències i com després hi costa, clar, ens enfrontem a un estiu, evident, cada estiu estem en la mateixa conjuntura, en què tal vegada aquesta facilitat de tenir a la canalla entretinguda, inclús als adolescents, etc., doncs s'hauria d'evitar, no? S'hauria de donar unes pautes clares per als pares, perquè aquestes situacions poden anar a més, incentivar...
Marcar un límit d'hores a les pantalles i buscar activitats pels nens. És curiós, perquè sí. hi ha famílies que em diuen és que no tinc mitjans.
Sí.
Perquè el nen vagi de colònies o perquè faci aquestes activitats, però curiós que sí que tinguin diners per pagar la factura del telèfon mòbil d'un nen de 11 o 12 anys.
Ja, el que vols dir és que...
Això em crida molt l'atenció.
Sí, vols dir que tal vegada és una qüestió també molts cops de posar-hi veritable interès, no? Tot i que sigui...
Ah, exacte.
Exacte.
Exacte. Vull dir, és que es tracta d'interactuar amb els fills.
Mhm. Uh-huh.
Vull dir, a la millor li tens d'ensenyar... És un exemple, eh?
Sí, a veure.
A la millor li tenim que ensenyar als nens a jugar a les xapes, per exemple, eh? Uh-huh. O a les caniques, a més d'ensenyar-li com funciona una tablet, no? A lo millor. I se li ha d'ensenyar al nen que hi ha joguets que no necessiten ser endollats.
Uh-huh.
Per exemple.
Tu creus, Francesc, que també les pròpies... Clar, això ja és una pregunta una mica... no sé fins a quin punt la responsabilitat s'ha d'enfocar aquí, eh? Però, clar, estem parlant de les vendes, estem parlant dels jocs, aquests jocs, no?, que moltes vegades, ja ho vam comentar en algun cop, són com una mena de cercle viciós que et va enganxant, que has de fer compres, jocs, no?, de mòbil, etc. Sí. Tu creus també que les empreses, d'alguna manera, els hi manca una mica d'ètica a l'hora de plantejar aquestes accions que poden ser, doncs, tan perilloses?
Ah, però tenen ètica?
Bueno, clar, aquesta és aquesta. Ja veus que no, que tu veus que el diner, no?, els calés, tot ho poden.
Aquí em sembla que t'hi contestat.
Sí, exacte, sí.
No tenen cap tipus d'ètica. No els importa. No els importa. Només els importa el resultat econòmic, el benefici.
Déu-n'hi-do.
Estem parlant de les tecnològiques, eh?
Uh-huh. Sí.
A mi em fa molta gràcia perquè hi han conductes, com per exemple el joc d'atzar, que està hiperregulat, però hiperregulat, i conductes com són els videojocs, que no estan regulats i que afecten a la gent més jove, temes com el trading, que no hi ha regulació, temes com la pornografia, no hi ha cap tipus de regulació, bueno, no ho sé.
En tot cas és per reflexionar. I al final jo, que una mica la trucada anava per aquí, és el punt de dir que tenim un estiu molt llarg per endavant, una mica d'interès també dels pares, perquè la canalla, com tu deies, tu parlaves de les xapes, que és una cosa molt de la nostra infantesa.
Sí, no, m'ha sortit la vena antiga.
Sí, la vena antiga, però que està bé, escolta, les xapes poden ser molt divertides i jo també he jugat a les xapes, però una mica d'interès perquè aquests recursos fàcils no es converteixen a mitjà termini, doncs, en un problema. El Francesc Pere Andreu és president de l'Associació Catalana d'Addiccions Socials i ha tingut l'amabilitat d'acompanyar-nos en aquesta tarda, en aquesta vesprada, per parlar una mica de la problemàtica que poden donar els telèfons intel·ligents o l'accés que et dona el telèfon intel·ligent a universos complicats. Francesc, bona vesprada i moltes gràcies.
Bona vesprada, gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Vinga, nosaltres que fem una pausa, escoltem uns quants anuncis i continuem aquí al Camins, la ràdio nocturna de la casa. Ara parlarem de com està el món de l'empresa i l'economia amb Rosario Santamaría.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha més de 100 raons per triar Mèmora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Mèmora Serveis Funeraris de Barcelona porta més de 100 anys acompanyant a les famílies de Barcelona quan han d'acomiadar un ésser estimat. L'experiència, la confiança i les millors instal·lacions les trobaràs als tanatoris Mèmora a Barcelona. Nou Sancho de Ávila, Les Corts, Sant Gervasi i Collserola, en plena natura. Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Spaghetti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Demà farem camins. Seguiu-nos a les xarxes, sisplau.
Farem camins.
El Rafa té molta gràcia i la Maria José ho fa superbé.
Amb Rafa Sanahuja.
Allò que no us donen els altres programes.
No, ni els altres presentadors. Aquí lo dejo. Alexa, s'acomiada de vosaltres.
Punyaladeta, punyaladeta.
I altres persones que expliquen coses.
Amb referències soterrades en aquest separador que hem escoltat a l'estimat Pol Marçà, estimat per alguns... Doncs arrenquem aquesta secció d'Economia amb Valors. Quan falten ara mateix 22 minuts més o menys per arribar a les 9 de la nit, és el moment de parlar d'Economia amb Valors, un espai produït, recordem, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. És dimarts, Rosario Santamaría. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Avui ens acompanya a l'estudi un tio molt guapeton, que és
sí,
el primer que
pensa... Sí, molt guapo, a que
jo,
sí?
Jo aquestes coses...
O sigui, que vinc molt ben acompanyada.
Jo aquestes coses...
Has tingut enveja, eh?
Jaume, Jaume, espera't. Sense invasió... Deixa'm que et presentis, ja. Serà un expert que te cagues en tot el que vulguis.
Sí, sí.
Però el tio...
Buenorro.
Buenorro és la paraula i signo. Es diu Jaume Pla, té un nom, no és un objecte. Es diu Jaume Pla i és analista de software i fundador de la Marketplace Services. Bona vesprada, Jaume.
Bona vesprada. Com
els colors, com es portes els colors?
Bueno, i de moment doncs un poc vermell, sí.
Sí, t'ha pujat. Home, però el cert, clar.
Està bé, una bona introducció.
Pensa que ara la imaginació dels oients està volant a límits insospechats.
I després farem fotos, sí. Que estarà Maria José fent fotos i el podran veure.
És guapo, Maria José? Diu que sí, Maria José. Rosario, ens pots presentar, a part de,
sí,
del que hem dit a
Jaume, presentem-li un com cal, si us plau. Sí. El nostre convidat d'avui té més de 20 anys d'experiència en projectes de comerç electrònic, Marketplace, que barrejant una visió estratègica i comercial amb idees creatives. En el seu temps lliure, Jaume Pla és una persona a la que li agrada i molt navegar. Ah. I fa poques setmanes ha unit aquesta passió marinera amb la seva experiència en Marketplace i ha fundat l'empresa Sea Vice, que m'agrada molt aquest nom.
Sea Vice.
És una startup especialitzada en el servei nàutic que funciona com a plataforma per poder buscar i contractar diferents serveis nàutics d'interès per a tu o per a la teva tripulació. I aquesta empresa posa a la teva disposició un portal on podràs trobar diferents serveis per proveir les empreses de lloguer d'embarcacions amb, per exemple, tripulacions, assistència tècnica, manteniment, formació en titulacions marítimes, etc. I amb oportunitats i diferents opcions de proveïdors per trobar tot allò que necessites per al teu vaixell. I com que sé que tu ets un gran mariner, Rafa, doncs estic segura que tindràs ganes de preguntar-li més coses al nostre Jaume Pla.
Com els hermanos pinzones. Et dic una cosa.
Que eren unos marineros.
Llavors, bueno, ràdio novedosa, ràdio innovadora. Escolta una cosa, jo soc un, a mi m'agrada molt el tema mariner, fins a l'extrem que jo quan escolto nàutic penso en sabates. Lo primer que
mono. No sé si ha vingut amb els...
A veure,
no.
Porta unes bambes. Aquí has punxat, tu havies de sempre en nàutic.
La veritat, teníem les esperances, però...
Escolta, Jaume, a veure, anem a posar fil a l'agulla. Entenc que contractar proveïdors de serveis per al sector nàutic no deu ser fàcil. Com funciona si a baix i a qui va dirigida, a particulars, a empreses? Com ho enfocau això? Va.
Bueno, una mica l'oportunitat que vam veure al mercat és que el 93% de les empreses nàutiques que venen serveis no estan digitalitzades, no tenen el seu procediment de contractació.
I com és això?
93%,
són fluxos complexes.
S'han quedat ahí una mica parats.
En el segle XX.
Sí, bueno, són fluxes complexes. Contractar un servei requereix un pressupost, requereix una mica mediar, requereix també una contrapartida. Mm-hmm. Al final també deixar una fiança, una mica... Normalment els serveis no és un producte, que com podríem tenir altres marketplaces del sector, que sí que compres aquest producte, el fas servir, si no te el tornes i ja està, no? Un servei en té més, té uns terms and conditions, per poder també valorar si ha sigut correcte el que t'han fet, si venen a pintar la casa, per exemple, no és el mateix que pintin tres parets que quatre, que t'ho facin bé i de més. Pues sempre hi ha una mica de necessitat d'aquesta mediació normalment i requereix un pressupost una mica més complex. Llavors aquest flux en digital no està tan elaborat i sobretot a la nàutica, que és un mercat molt tradicional. On sí han avançat una mica més és amb el rent-a-boat, en el lloguer d'embarcacions, on sí que hi ha un gran mercat o ara una gran oferta per poder contractar aquestes embarcacions, però precisament aquest creixement que s'ha dut durant aquests darrers anys ha provocat que els proveïdors no arribin a tot. I no arribin a tot durant èpoques com l'estiu, com pot ser una regata com la Copa Amèrica, o com pot ser havent-se...
La Copa de l'Amèrica, vas escoltar la dia, és a dir, de l'Amèrica.
La Copa de l'Amèrica. Bueno, no,
sempre
sí,
ho diem fatal, no? Sempre no diem Copa Amèrica.
Bueno, es confon molt amb el campionat de futbol.
Clar, la Copa Amèrica, que és la que
banda,
juguen.
I sí, llavors, sí
que... Ja, però, exacte, o sigui, per fer-nos una idea, per a una persona com jo, que no tinc
No ets mariner.
No sóc mariner. No.
És un bizon.
O sigui, la persona diu, us contracta, accedeix a la vostra pàgina web, el que sigui, i quins serveis oferiu vosaltres?
Normalment, les empreses, perquè és una mica més orientat a B2B, les empreses que tenen flotes...
A veure, escolta, aquestes paraules s'han d'explicar.
B2B,
què és?
Business to business, no?
Una mica... business to...
D'empresa a altres empreses.
Sí.
Escolta, a Economia en Valors, això ja hauries de saber amb tot el temps que portes amb
Rosario,
vosaltres.
No havia escoltat en un any i mig.
Sí, home, sí, Rafa, però ara no te'n recordes, que estem al juny i ja estàs cansat.
Vale. Business to business.
Sí, el sector... això té coherència, perquè el sector està en un paradigma que, com està passant a altres sectors com l'automobilístic, o el tema també potser del leasing i més, cada cop menys la gent té propietat d'actius, no? D'embarcacions en aquest cas, no? I són les contractacions, o sigui, són les matriculacions d'embarcacions noves, estan molt orientades a l'empresa. I són empreses que fan pay-per-use, no? Tu pagues per llogar-la i no la tens en propietat perquè tothom sap que una embarcació té uns costos molt elevats, no? Llavors, aquestes empreses que lloguen aquestes embarcacions tenen carències a l'hora de trobar proveïdors i a l'hora de mantenir proveïdors i a l'hora de... Llavors, nosaltres el que s'oferem és un canvi directe digital a aquests proveïdors, agilitzar el seu mètode de contractació.
Clar, i és novedós perquè, com hem explicat al principi, no és tan habitual en el món de...
Exacte, perquè és d'aquests actors on és molt tradicional i bueno, el boca a boca és la gran via de conèixer proveïdors.
Sempre, sí.
I en aquest moment, Jaume, quantes persones teniu a l'equip? Quantes persones hi ha treballant?
Nosaltres ara som 6. Tenim molt recurs tècnic perquè estem desenvolupant a mida el portal i la plataforma. I això pues, requereix molta part tècnica, no? És la part d'inici del projecte i llavors estem assentant també la part de sostenibilitat, que és important, no ens hem d'oblidar, i també, òbviament, la part de màrqueting i d'operacions, on intentem fer tota l'acquisició de clients i proveïdors. Tenim dos clients nosaltres, el proveïdor i l'empresa, i hem d'intentar satisfer amb dos.
És com el booking, però de les embarcacions.
Correcte. Ara
ja...
Molt ben dit.
Sí,
la gent a casa ha dit ara.
No com el booking, aquest té més nivell.
És com un Amazon.
Ara estàs més content.
Que compres, en comptes de comprar productes, doncs serveis no. Que és...
Okay. Clar. Sí. I en aquest procés tinc entès que, bueno, en el moment de fundar aquesta startup, has completat l'ajuda de Barcelona Activa, no? I amb l'acceleradora d'Àtico. Clar, aquí hem donat veu moltes vegades aquest tipus d'empreses, no? Que són com a tutors, sí. Com a coach, sí. Per saber per on anar, etc. M'agradaria que ens expliquessis una mica la importància, no? Per vosaltres de comptar amb tutors, com t'han ajudat.
És molt important. Quan crees una startup et trobes un paradigma una mica complex, no? Les empreses pues, requereixen una inversió, tu t'enfrontes a un mercat diferent, no pots anar, no sols tenir un background per anar al banc i demanar la inversió que en requereixes, i ells tracen molt bé aquesta línia, no? Primer, Barcelona Activa et posa o t'encara cap a el que és l'economia blava, en aquest cas el nostre programa era desenvolupament sobre l'economia blava, i tot això et fa una mica pues, veure les possibilitats, veure una mica on encaixes, veure una mica amb qui connectes, i això, aquesta part d'una mica gestió administrativa, ho fan molt bé. Llavors s'apoyen al programa amb l'empresa Ticolab, que realment és un concepte acceleradora, que en el nostre sector és molt, molt necessari en una startup, i realment t'ensenyen tot el contrari, no? La part de negoci, la part de com obrir el teu adquisició de clients, una mica... I són dos d'una aliança molt, molt idònia pel nostre estatus actual, i la veritat és que ens van molt bé. Tenim mentors, tenim tutors, tenim gent que ens apoya de forma sense sol·licitar-nos res a canvi, i ens donen molt bones idees i ens connecten amb gent que seria molt difícil arribar-hi per un mateix, no? És una acceleradora com tal.
Per tant, xapó, no?
Sí, sí. Està xapó. Molt bé que comptem amb ajuda.
Sí, a mi...
Totalment.
Jo sempre dic que és aquest programa que hem fet és un dels diners públics més millor invertits que he vist mai, i realment jo estic molt satisfet, i els meus companys també. Som 12 fent aquest projecte, fent projectes d'aquest tipus de startups amb l'acceleradora i Barcelona Activa, i amb tot, sé que hi ha molts més programes, però el nostre realment xapó.
La teva idea original amb Barcelona Activa volia incloure això que deies, no?, de la sostenibilitat, i que els propietaris poguessin contractar serveis tenint en compte el filtre de si el proveïdor era més o menys sostenible. Però finalment, de moment, no l'has pogut incloure en aquest mercat. Bueno, no el podràs incloure. Explica'ns una mica per què. Sí, què ha passat? Tu estàs intrigat, eh?
Sí, no,
marinero.
No, estic intrigat perquè aquestes coses avui en dia...
Sí, a més parlava de l'economia blava.
Clar, i ara que em diguis que no ha pogut passar,
pues,
ara estic...
Culebrón.
Com la Rosario, la nostra idea original era que, a més de poder filtrar per preu, per ratings de valoracions o de disponibilitat, també ho poguessis fer com per sostenibilitat, no? Tothom sap que quan vas a comprar un electrodomèstic, doncs hi ha una etiqueta que t'indica una mica quant de sostenible és l'ús d'aquest electrodomèstic i quan consumeix, no? Sí. La nostra idea era portar dins del marketplace, ja que havíem de digitalitzar un procés de contractació, com poden ser tripulacions, pues, el tema de manteniments, neteixes i demés, pues, també aprofitar aquest procés de digitalització per veure la huella de carbono que genera, per veure els residus que genera, per veure una mica la huella hidràulica que genera, i ja que fas la feina una vegada, pues, aprofitar-la per dos objectius, no? Que era la sostenibilitat. El tema és que el go-to-market, que li diem, quan poses el teu portal al mercat, doncs veus que tu potser no tracciones lo suficient com per poder imposar aquesta barrera.
Cerca, o aquesta, no?
Sí, aquesta part. I es converteix una oportunitat en una barrera, no? Mm. I llavors el que hem decidit és fer un spin-off, perquè hem fet tota l'anàlisi d'algoritme i hem fet una mica, hem establert una part de la programació i l'hem obert, hem creat una empresa, hem creat una via paral·lela, un projecte paral·lel, que es dedica a ser l'algoritme en si, de sostenibilitat, on valorem cada empresa del sector nàutic, proveïdor, els nostres proveïdors, i li aportem un rating en base a un protocol que ja estableix, que ja s'ha establert, que és un protocol dels ports a nivell europeu, i l'aprofitem perquè aquestes empreses puguin tenir pues, su distintivo tant a la seva web com en els futurs marketplaces com poden haver pues, el nostre o el de la Copa Amèrica o el de... del Click and Vote o altres que hi ha de Renta Vote. Una idea molt interessant que crec que, a més, ha tingut molt bona acollida dins de la presentació.
Bueno, com a mínim, això ho tenim. Clar, a mi em sembla una mica increïble que en general, persones que estimen el mar, no? Que sempre estem escoltant constantment que hi ha moltíssima problemàtica al mar a nivell ecologista, a nivell de sostenibilitat, no tinguin aquesta consciència de la importància, no? De la sostenibilitat. Com, no sé, estem parlant de pagar molt més per a empreses de serveis que treballen la seva RSC.
Hi ha un canvi de mentalitat, està clar, però jo crec que no ha avançat
prou. Tu ho entens?
Prou.
Entens aquesta aparent contradicció?
Sí que l'entenc, perquè el sector és un sector que va, com si diguéssim, molt...
No està digitalitzat, en el 93% ha dit
però,
que estava digitalitzat.
Va molt apretat en temps, o sigui, d'avui per demà tens que tenir preparat pues, tot el que és el barco, bueno, l'embarcació, o tens que tenir preparat l'equip, o tens que tenir la tripulació, i en aquests temps tan curts no hi ha protocols establerts, no hi ha metodologies establertes, perquè s'ha parlat molt de sostenibilitat en entorn green, però poc en blue, no? Yeah. I aquest canvi de mentalitat sí que aportarà unes metodologies, uns protocols, una forma d'avaluar tant els residus de l'embarcació, pues, una mica tot el que hem comentat abans, no? hidràulica i una mica tot el que contamina o el poc que forma a la gent que el fa servir sobre el mar, diferents objectius de desenvolupament de sostenibilitat, i sí que és com molt reixap, no? Molt ràpid, i impedeix, jo crec, que estableixin aquestes metodologies que a poc s'estan establint i que canviarà directament aquests valors.
Clar, i realment les persones d'aquest sector, que no és un sector barat, no ens enganyem, no? Tenir una embarcació sempre... no es poden permetre pagar una mica més o què?
Sí, jo crec que no és un tema de preu. Al final la sostenibilitat no pot anar associada al preu perquè si no sempre seria una barrera, no? La gràcia de la sostenibilitat és que es pot aplicar dins dels mateixos processos, que ja que fas alguna cosa, ho fas bé, no? Com tothom ens han ensenyat, no? En aquest país, no? Costa el mateix fer les coses bé que malament. Pues fer-les bé amb una metodologia i amb un protocol ben establert és més fàcil i llavors costa el mateix. I és cert que, clar, els costos també són importants, però hi ha marge, precisament en aquest sector, com dius tu, hi ha marge suficient.
I de la Copa de l'Amèrica, s'ha de dir de l'Amèrica o no?
Sí, Copa de l'Amèrica.
Escolta, en allà tindreu una feina que escolta, ens donaràs feina al Rafa i a mi, no? Per fer allà el
center,
per
portar cafès, per
cantar coses. No sé, perquè tindrà una feina que la va petar.
Ja.
Nosaltres, que estem en el sector i que naveguem i veiem una mica tot el que és la Copa Amèrica, jo li continuaré dient la Copa Amèrica, si em sap greu.
Tu digue-li com vulguis, però ho estàs dient malament, ja t'ho dic. copa del rei.
Permíteme. Doncs els que estem en el sector veiem que Barcelona no és una ciutat de regata, s'està treballant molt per poder millorar els seus processos, però és cert que els ports tenen una estructura una mica més antiga, costa maniobrar dins, i ens trobarem amb una vent molt, molt gran, amb moltes embarcacions donant voltes, i hi ha moltes maniobrant, i això crearà conflictes, segur. I a més que, no ens enganyem, les tripulacions a Barcelona pues, ja poden tenir alguns desvius, no? En l'oci nocturn i de més, pot ser.
Llavors, nosaltres... Podem despistar la gent una mica, eh?
Sí, llavors, el bo del nostre portal, si veus, és que pot servir com a backup per tenir proveïdors en temps immediat o, vull dir, en temps real necessites. Quan tinguis una incidència d'aquest tipus, i no vull dir les tripulacions, òbviament, que és molt sèria, i no vull dir, però
ja em veig a tu i a mi fent de tripulació.
Però les coses passen, els problemes sorgeixen i nosaltres podem proveir aquest backup i tenir gent pues, en la retaguardia per poder suplir els problemes que vindran segur.
La Copa de l'Amèrica.
La Copa de l'Amèrica.
La Copa, ara m'està dient Ferran.
De l'Amèrica.
Ho ha mirat, perquè, clar, ens ha quedat aquest dubte.
El Ferran és que el Ferran té nivell,
sí,
eh?
És la Copa de l'Amèrica, perquè no es refereix al continent, es refereix a un vaixell,
sí,
que es deia Amèrica. La Copa de l'Amèrica.
Vale, vale.
Val, però jo t'hi dic una cosa, avui, perquè m'he posat tiquimiquis.
Americans Cup.
El tinc repel·lent avui, el Rafa.
B2B, Americans Cup. Amics oient. Escolta,
B2B, Americans Cup.
Em sembla molt guai la teva iniciativa. Crec que us heu posat en marxa per modernitzar, no? Al final,
sí,
això, un sector que és lent i que es pot fer d'altres maneres.
Sí.
Per tant, m'agrada molt la teva visita i el teu bon humor. Perquè un convidat que ve a parlar de coses interessants i el primer que li dic és que està bo, doncs no sé si això tothom ho accepta.
Home, ha estat un hàndicap, eh?
Exacte, t'ha costat, però t'ha sortit perfectament.
Un set menys.
El Jaume Pla, fundador de la Marketplace... Civis, no? És així com...
Civis.
Doncs, com els services, però en sí, a baix.
No puc marxar sense felicitar el meu pare, que avui és el seu aniversari.
Home,
i ara
home. Com es diu? Com es diu? Jaume Pla, sènior.
Happy birthday.
Sí, ja
quants fa? Es pot
79.
Dir, 79.
Avui...
Però té pinta d'estar fantàstic.
Està fantàstic.
Fantàstic,
crac.
És que veient-te a tu, dic que el pare fantàstic.
És un crac.
Jaume Pla, sènior, des d'aquí una felicitació.
Felicitats.
Molt contents. I el teu fill és fantàstic també. Vinga, doncs fem una pausa i expliquem quatre notícies.
Moltes
que
gràcies.
També volem fer-lo. Fins ara.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Espagueti des del metro... Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
Va, Rosalia, aprofitem una mica el temps que estem aquí liant-nos una mica amb el Jaume, metafòricament. Doncs vinga, continuem uns minuts amb la darrera actualitat econòmica. Rosalia,
sí,
va.
Abans però deixa'm que et doni una notícia relacionada també amb tenir cura dels nostres mars i oceans.
Molt
recordaràs
bé.
Que vam entrevistar l'estartup mediambiental Gravity Wave, que feia mobles amb la resta de plàstic dels oceans, que això et va cridar molt l'atenció.
Sí.
Doncs acaba de presentar el seu últim projecte d'ecodisseny al B&B, o sigui Bed and Breakfast, de Guimarães, a Portugal, on han cobert les parets i els sostres de la recepció de l'hotel amb planxes fetes amb xarxes de pesca procedents de mars i ports. I he pensat que et faré il·lusió saber-ho.
Home, molta il·lusió.
A que
avui
sí?
Tinc
I com
dia...
que estic marineros, háblame de amor, del mar marinero.
Marinero de luces. I tant que sí, per cert, era un projecte, t'ho recordo, Rosario.
Sí, molt interessant.
També molt interessant el que ens va explicar els nostres amics de Gravity Wave. I una altra qüestió que a mi també em va interessar molt en el seu moment és el dels soft skills. I crec que ens portes novetats respecte perquè el 54% dels espanyols es planteja canviar de feina aquest any motivats per una major estabilitat financera i rols professionals amb més salari, segons un estudi realitzat per LinkedIn.
Sí, així és. Amb l'objectiu de reduir les altes taxes de rotació en els equips, les companyies ofereixen cada vegada més plans formatius en el marc d'estratègies employer-centric. Gràcies a la formació contínua, les corporacions aconsegueixen majors nivells de motivació, productivitat i ràtios de fidelitat, cosa que repercuteix en beneficis directes tant per als mateixos treballadors
treballadors com per als que ocupen aquests treballadors. L'estudi també apunta que el desenvolupament de les habilitats personals, les soft skills, que a tu tant t'agraden, guanya popularitat entre els empleats, sobretot comunicació, creativitat, capacitat d'adaptació, flexibilitat o gestió del temps. Les tenim totes, Rafa. A mi això em fa molta il·lusió.
Sí,
i en aquesta... parlem de les soft skills i veig que les tenim totes.
En aquesta àrea també tenen més interès les matèries centrades en psicologia o desenvolupament personal.
Ahí estoy.
Que tu, estoy tu
en
això... ello.
Estoy en el desenvolupament personal això, a tope. Rosario, a tope. Estic a tope.
Ho portes a dins, eh?
Ho porto a dins.
I ho estàs traient.
Sí, ho porto a dins i ho estic traient.
I en aquest programa...
Com moltes, em coneixes, eh? No puc.
Són dues temporades, donem per molt. Bé, Rosario, doncs portaves moltes més notícies, però no ens queda temps, perquè el Jaume ens ha atrapat i ens ha...
Sí, amb això de que era marinero i capità. Capità. Nosaltres marineritos de res, però i capità.
No, ja s'hi veu, ja. Escolta, re, fins aquí Economia en Valors. Escoltem la Falca de la Caixa i recollim el programa.
Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Espagueti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de la segona temporada de Camins, amb un home que podria ser perfectament el capitán Barbosa, el capitán de la Perla Negra, un pirata, Ferran Capdevila a la producció. Tenim Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció i a les varietes. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i les seves i nostres i de tothom. Xarxes socials i DJ Morral. Bell rocker de Radio Estel, David Morral, les vies de so i el muntatge musical. Ara de seguida tindrem més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Ja, home, això, n'hi ha gent que t'està escoltant a les 6 del matí.
Abans de sortir amb el vaixell a navegar.
Exacte, imagina't. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimarts. Nosaltres, que ho deixem aquí, però demà hi tornarem a les 8 en punt de la vesprada amb Verónica García Morales, amb Alberto Gómez, Microcuentos. Què farem, Rosario?
Farem camins, però jo no faria camins, jo navegaria.
Camins sí. A la deriva?
Sí, no, a la deriva no.
Et dic una cosa,
camins... jo no faria camins al terra, jo navegaria amb un vaixell. Camins, tu. Ara mateix home, estic molt
no
marinera,
no
amb la
saps,
del mar, marinero...
Aquest programa moltes vegades va a la deriva. Jo intento... Sí, veritat. Jo intento tirar una àncora i que quedi allà amarrat, però no. La inèrcia, el mar, tu ja saps que el mar és molt... Bueno,
és
molt
bravo,
traïdor.
És bravo.
Tindré anar remolcant, no hi ha problema.
Jaume, mil gràcies. Vinga, bona nit, farem camins, cuideu-vos.
Ciao.